jove és la que més té consciència, perquè si no anem participant, al final tot se perd, i al final acabaríem perdent tot, sí, totes les tradicions del nostre poble.
Doncs, regidor, amb aquestes paraules ens quedem, esperem que els joves s'animen, però si a banda dels joves també vol convidar a que la gent que ens estiga escoltant s'apropi a Cabanules durant aquests dies de festa, també ens agradaria que poguera fer aquesta crida.
Sí, convidar a tots els veïns del poble de Nules i alrededors, quasi Nules, tot el món té les portes obertes, que vinguin a viure les festes de Nules, pues perquè sempre és bonic anar al poble veí a veure les tradicions i les festes de cada poble, perquè cada poble, no són tots iguals, i entonces sempre coneixes unes altres idees i unes altres maneres de viure la festa. Convidar a tot el món i Nules té les portes obertes per tot el que vulgui vindre.
Doncs, regidor, amb aquestes paraules ens quedem. Moltíssimes gràcies i que en la mesura de les possibilitats i les seues responsabilitats polítiques que també puga gaudir d'aquests festejos.
Moltes gràcies.
Un plaer, adeu.
Se fija en la implementación de medidas difíciles pero a su juicio esenciales en toda la Unión Europea, en el que todavía queda un camino muy largo por recorrer antes de llegar al objetivo final de un modelo de crecimiento sostenible que ofrezca más puestos de trabajo.
Y seguimos hablando de crecimiento. Como les venimos contando, España está entre los 6 países de la Unión Europea que, según los datos de Eurostat, continúa en recesión. Hoy los técnicos de Hacienda han denunciado que el hecho de que nuestro gobierno no predijese adecuadamente la dureza y la duración de la crisis ha pasado factura a las arcas del Estado. En concreto, Gesta calcula que se han recaudado 2.000 millones de euros menos de lo previsto, pese a las medidas que estimaba que se han recaudado 2.000 millones menos.
Se pone demasiada fe en la política fiscal y luego pues en la práctica no da ese resultado. O sea, tú puedes pensar, bueno, voy a subir el IRPF. ¿Qué es lo que ocurre? Que si a la vez estás tomando otras medidas que reducen el consumo, consigues que la recaudación sea menor.
Al menos tenemos buenas noticias para los que cogen el coche este puente y en general todo el mes de agosto, porque la gasolina y el gasóleo encadenan ya su tercera semana de caída. Se abaratan hasta un 1,4%. Micaela Madrid, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Los precios de la gasolina han sido los que mayor descenso se han registrado tras abaratarse un 0,5%. 10 décimas por debajo se encuentra el gasóleo, que retrocede esta semana hasta situarse en el 1,35 euros el litro. Pero desde la Organización de Consumidores, esta rebaja en los precios podría deberse al famoso efecto lunes, que más tarde ha cambiado de día de la semana al viernes. El director de comunicación de la OCU, Antonio Joya, habla sobre el caso.
Bueno, confiamos en que se abra una investigación a fondo. Al final es complicado demostrar un acuerdo de precios cuando el mercado está en manos de tres grandes competidores. Entendemos que la Comisión Nacional de Competencia, si detecta que ha habido acuerdos, pactos colusorios en contra de la competencia, deberá imponer sanciones elevadas y ejemplarizantes.
Por su parte, el litro de gasolina se sitúa esta semana en los 1,45 euros, lo que supone una caída del 0,48%. Este abaratamiento coincide con el puente del 15 de agosto, una de las fechas del año con mayor tráfico de vehículos y en las que la DGT prevé hasta 7 millones de desplazamientos.
Pues con los precios de la gasolina llegamos en clave ya microeconómica a mirar a los mercados. Toda Europa parece que está contenta ante esos datos de crecimiento que hemos conocido hoy, menos España, nuestro selectivo. El IBEX 35 se está dejando un 0,18% y está en los 8.742 enteros. Vamos a mirar, José Fernández, cómo están, cuáles son esos valores que están tirando, o mejor dicho, están lastrando a nuestro selectivo.
Por ejemplo, ACS, con una caída del 1,54 euros, ahora mismo cotiza en los 22,45 euros. También lastra nuestro IBEX 35 Repsol, que cae un 1,37%, y IAG, que lo hace un 1,2%.
En la parte alta de la tabla vemos a Indra arriba un 2,99% en los 11,89 euros, y ArcelorMittal en los 10,60 avanza un 1,29%. El resto de Europa, sin embargo, en positivo. El CAC 40 de París sube un 0,34% y se coloca en las 4.106 unidades. El DAX alemán en las 8.426 unidades, después de conocer que su economía ha crecido más de lo previsto, una décima más, llega a un 0,7% en positivo de PIB, avanza un 0,13%, mientras que el selectivo londinense, el FTSE 100, está casi plano en las 6.613 unidades. Con todo ello, la media europea, el Eurostock 50, se coloca en los 2.845 puntos, con una revalorización del 0,14%. Y más allá de la economía, seguimos muy pendientes de la declaración de María Dolores de Cospedal en relación con el caso Bárcenas ante el juez Ruz. José Fernández, cuéntanos, ¿sabemos algo más?
Pues no hay mucha información al respecto, Eva. Únicamente se conoce que la actual secretaria general del Partido Popular se encuentra desde las 11:45 declarando ante el juez Pablo Ruz. El objetivo del magistrado es conocer el conocimiento general de la supuesta contabilidad B. Presiblemente será inquirida por lo señalado por Bárcenas respecto del cobro en concepto de sobresueldo, tanto por ella como por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, de 45.000 euros cada uno entre los años 2009 y 2010. María Dolores de Cospedal llegaba en un coche media hora antes de la citación del juez Ruz, prevista para las 10 de la mañana, en medio de un enorme despliegue policial. Muchas personas se han acercado a la sede judicial para recibir entre bucheos a la secretaria popular. Debido a estas protestas, los agentes han cortado el paso a un grupo de manifestantes que trataban de acercarse a la Audiencia Nacional para protestar. Óscar López, secretario general del Partido Socialista, espera que la declaración de Cospedal sea transparente y sin mentiras, como ha venido ocurriendo en casos anteriores.
Gracias. La amnesia, la que ha invadido a los dirigentes del Partido Popular. Vamos a ver si la señora Cospedal hoy sigue mintiendo o también le da un ataque de sinceridad y cuenta algo, porque la señora Cospedal, recuerdo, dijo en primer lugar que ella había cortado ciertas prácticas en el PP, para luego decir que cada palo aguante su vela, para luego conocer todos que, entre otras cosas, había financiado supuestamente de forma irregular su campaña en Castilla-La Mancha. Esperemos que hoy la señora Cospedal diga alguna verdad.
Cuando son la 1:06, seguiríamos esperando esas declaraciones ante el juez Ruz de la secretaria general de los Populares. Un solo apunte más antes de despedirnos. La Policía Nacional ha detenido a 16 personas en la mayor operación contra una oficina de cobros que se ha desarrollado en nuestro país. Ha frustrado los planes de una organización criminal para secuestrar de manera inminente a varias personas en Tarragona, Salamanca, Valencia y Málaga, con el fin de obligarlas a ellas, según la policía o algún familiar, a saldar deudas generadas por el tráfico de drogas. Esta y más información desarrolladas, como siempre, en Economía a las 2 con Nerea Sánchez en apenas 55 minutos. Mientras tanto, siguen informados aquí en Gestiona Radio y en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Artículos de bandera, de amor por la camiseta, hinchas en club de primera, con la pasión en las venas. Solo queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el rival.
I com a Ràdio Vila-real ho sabem, tots els partits del Vila-real Club de Futbol a la 92.2 de la freqüència modulada. El Vila-real a la ràdio del Vila-real.
La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Una i 8 minuts de la vesprada, moment aquest de començar el repàs per aquesta actualitat a nivell provincial i local. Parlem en primer lloc de la migració. Castelló canvia de dinàmica i ha emigrat més gent de la que ve a aquestes terres castellonenques. La capital, Castelló i Burriana, encapçalen el llistat dels 103 municipis on la gent s'ha anat principalment. Del total de 23.177 persones que fixen la seva residència a la província durant el darrer any, se'n van 26.644. Amb el boom econòmic, milers de persones van decidir vindre i apostar per Castelló com el seu lloc de residència en busca de millors oportunitats laborals. La crisi va canviar aquesta tendència i molta gent ha començat a marxar-se a altres províncies o a l'estranger. Front al paro, del mercat laboral a la província. Això ha deixat i s'ha deixat notar en el padró d'habitants de les diferents localitats de la província. I sí, 3 de cada 4 municipis de la província, vora el 75%, ja tenen aquest saldo migratori negatiu. És a dir, es marxa més gent de la que ve. Per exemple, en un anàlisi per a aquests municipis, guanyen en immigració Vinaròs, que té 238 persones més, Benicàssim en 116. A l'altra banda, les que retrocedissen, que tenen aquest saldo migratori negatiu, és a dir, es marxa més gent de la que ve, està Castelló amb vora 930 persones i Vila-real ocuparia la quarta posició amb 212 persones que han decidit anar-se'n fora de la localitat a buscar una nova oportunitat de futur. Parlem dels plans provincials d'obres i serveis impulsats per la Diputació, els POIS. Doncs aquesta entitat provincial ha activat 667 obres, actuacions durant aquesta legislatura. La Diputació de Castelló no perd el punts a aquestes poques propostes que li permet generar llocs de treball directes en cada municipi. Es tracta dels plans provincials d'obres i serveis que té un balanç durant aquesta legislatura de vora 670 actuacions en diferents municipis i, segons els responsables de la Diputació, interessa accelerar al màxim aquestes tramitacions perquè és així com s'ajuda que els municipis puguen generar i puguen agilitzar aquests treballs i que es puguen solucionar diferents problemes d'aquestes localitats. Parlem dels desplaçaments que es preveuen per aquestes jornades. Tràfic preveu que a Castelló es realitzaran 6.000 desplaçaments a l'operació del 15 d'agost. La Direcció General de Tràfic senyala que la Nacional 340 és un dels trams conflictius, principalment en les travessies de Benicarló a Vinaròs i el tram Castelló-Orpesa. La DGT calcula que hi haurà vora 600.000 moviments de vehicles en les carreteres de la província de Castelló des de les 3 d'avui dimecres fins a les 12 de la nit del diumenge 18 d'agost durant aquesta operació especial de tràfic 15 d'agost, segons va informar ahir mateix el centre de gestió. La xifra alcança més de 3.400.000 desplaçaments a tota la comunitat valenciana. La província de Castelló, les carreteres i els trams més conflictius, com ja hem recordat, són la Nacional 340, el seu pas per Benicarló i Vinaròs, aquest tram i també la separació, la distància que n'hi ha entre Castelló i Orpesa. Parlem ara d'una de les tasques de la Cambra de Comerç Provincial. L'innovador servei de recobrament internacional de la Cambra de Comerç ha permetit a desenes d'empreses recuperar gran part dels impagaments internacionals durant el darrer any. De fet, fruit d'aquestes darreres gestions realitzades per aquesta mena de cobrador del frac de l'àmbit mundial, empresaris de la província han pogut recuperar deutes de clients d'altres països que s'acumulaven per un import proper als 120.000 euros. El responsable de l'àrea de comerç exterior de la Cambra, Juan José Martínez, va ressaltar que aquests resultats aconseguits es duen la millor part i gràcies a la efectivitat d'aquest servei té el menor cost possible per a l'afectat. Parlem d'un assumpte de tribunals. La Fiscalia de Castelló ha obert diligències d'investigació arrel d'una denúncia de dos particulars, una mare i la seva filla, per enderrocaments de vivendes catalogades dins del patrimoni històric artístic del PGOU de Castelló durant l'etapa d'Alberto Fabra, com a president de la Generalitat. Això ho van confirmar les agències de comunicació Europa Press, fons de la Fiscalia, que varen concretar que es tracta de l'apertura d'una diligència per estudiar la denúncia, sense que per el moment s'estigui investigant a ninguna persona en concret. Repassem altres notícies a nivell comarcal. Ens apropem a diferents pobles. Ahir parlàvem de Costur. Avui torna a ser notícia perquè retrasa a setembre la negociació per anul·lar la cantera. El consistori rescindirà el contracte amb Coplança després de que el poble votarà no a la mina. El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Costur, Adolfo Vilar, va explicar que les negociacions per a la rescissió del contracte que mantenen amb l'empresa Cales La Plana per a l'apertura d'una mina a cel obert no s'iniciaran fins que dins d'un parell de setmanes passi aquest període estival. Així mateix, Vilar va comunicar que durant la primera quinzena del mes de setembre es preveu que pugui estar resolta aquesta anul·lació de l'acord, intentant que la despesa municipal siga quan més baixa possible i que dins d'aquest període es pugui fer pública la resolució als veïns de la ciutat. I parlem ara de Borriana, perquè els hostelers d'aquesta localitat estudien com fer rentable l'Arenal Sound. Una part del sector d'hostelers d'aquesta localitat veïna va mantindre ahir mateix un primer encontre amb l'objectiu d'establir i analitzar quines són les mesures que es podrien prendre de cara a la propera edició de l'Arenal Sound. L'objectiu és que el sector avance i ho faci de forma unànime per tal de que siga una activitat rentable en la vessant econòmica, doncs aquest any es beneficia.